també és de cinema, moltes pel·lícules s'han fet de cinema per el Nadal o representant el Nadal en les seves múltiples vessants. I en esta vespre de la nit de Nadal i de Nadal també hi ha gent que torna a casa per Nadal, i no és el cas de Xavi Manzaneda, Muna de Cinema. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Jo ja estava en casa, diguem, no? Tot l'any. I com a casa també, així. I bé, moltes són les pel·lícules efectivament que s'han fet per Nadal, no totes en la mateixa sort i en el mateix encert, però sí, i estos Nadals les carteleres dels cinemes de Castelló estan molt repletes d'una programació per a tots els gustos, o sigui que hi tenim una molt bona excusa per a gaudir dels Nadals en companyia i per a gaudir del cinema. I anem ja amb les estrenes que tenim, que són ja les últimes que ens arriben per a estos Nadals, però que vindran a engrossar aquests títols tan interessants que podem gaudir. I amb nosaltres tenim, a més, un convidat especial, que després sabrem per què està així en nosaltres, no? I ell és Carlos Aguilar, un actor.
Hola,
què tal?
Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me al programa.
Molt bé, pues.
És curiós sentir-lo parlar en València.
Sí, bueno, sobretot després si coneixem un poc el seu periplo, la seva aventura, no?
Que ha tingut. Valencià amb una mica d'accent de Valencià del Nord, de Catalunya.
Bé, pues, anem primer en les estrenes, i la primera d'elles, de la que ja pues, portem molt de temps parlant, és Assassin's Creed.
¿Ha venido a salvar mi alma? Dicen que es tu cumpleaños. Sí. La fiesta acaba de empezar.
Se llama Calum Lynch. Hemos seguido la pista de su linaje 500 años atrás hasta el credo de los Assassins.
Respecta al resto del mundo. Tú ya no existes.
Bé, pues esta es la historia de Calum Lynch, un criminal que está tancat a la presó, un convicte, y que un día rebrá una extraña oportunidad al donar-lo per mort, però realment estar en mans d'una organització que es diu Abstergo i que se dedica a buscar en el passat a través de investigar en el llinatge de cada un. Té una estranya màquina que es diu l'Animus i a la que connecta la persona en qüestió per a poder investigar com una experiència de realitat virtual, diguem, en el seu passat i poder descobrir i saber coses que només se poden saber mirant al passat, no? És l'adaptació del popular videojoc d'Ubisoft, Assassin's Creed, que ha tingut numeroses entregues, un dels videojocs més populars dels últims anys, i que ara també de la mà d'Ubisoft, entre altres productores, arriba a la gran pantalla. Està protagonitzat per Michael Fassbender, qui des del principi va apostar per este projecte, i a més apareixen en ell altres actors, com per exemple Michael Kenneth Williams, el Jeremy Irons, i també bueno, els espanyols Carlos Bardem o Javier Gutiérrez o Jovic Keuchkerian, entre altres, no? Una pel·lícula que a més està ambientada en l'època, en l'Espanya de la Santa Inquisició, i que té com a telos de fons pues, ciutats com per exemple Sevilla i altres llocs d'aquest estil, en el que el protagonista viatjarà a través d'aquesta experiència que li proporciona aquesta màquina a investigar en el seu passat. I és que bueno, busquen una ferramenta en el passat que es diu el fruto de l'Eden, que segueix enterrat en algun lloc en l'actualitat però que no saben on, i per això han de mirar en el passat, i esta ferramenta, este fruto de l'Eden que diu en la pel·lícula, els donarà pues, un poder per a poder controlar a les demés persones, que és el que busca en el fons esta estranya corporació. És que he jugat a tots els videojocs d'Assassin's Creed, me'ls sé tots, o sigui que puc parlar una miqueta en coneixement de causa, no? Això sí, el que passa moltes vegades en els videojocs i quan es duen a la gran pantalla, a voltes no tenen molta sort, no?
No sé si saps que, però si tenim un youtuber d'estos que proven tots els videojocs i té una montra de seguidors, i també molts seguidors en Sud-amèrica, que és d'ací, de la nostra terra. Un dia també el podem dur a veure que se piquen tu en els videojocs.
Sí. Seria molt interessant, així que ens juntarem uns quants friquis. Pues bé, esta és la primera de les estrenes que ha sigut Assassin's Creed, i és Assassin's Creed, i tenim una altra estrena que també és interessant i que, bueno, resta a veure, no?, en el tema del que estem parlant, i és Belleza Oculta.
¿Es por las fechas?
No, no es por eso.
¿Y por qué has decidido entrar esta noche?
Intento arreglar mi cabeza.
Howard es un hombre brillante. No es solo nuestro jefe, es nuestro amigo. Ha perdido a su hija. Y ahora le da igual perder todo lo demás.
Tal vez sea lo más raro que he visto en mi vida. Escribe cartas.
¿A quién?
Howard no escribe a personas, escribe a cosas. Al tiempo, al amor, a la muerte.
Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos.
No, es una especie de terapia.
Vas a pensar que estoy loco. He estado teniendo conversaciones. La muerte ha sido la primera. Ella me abordó en el parque para perros.
Un placer, estoy segura.
Así que la muerte es una chica.
La muerte es una mujer blanca de edad avanzada.
Pues ve, belleza.
Mía, eso me da mal rollo.
Belleza Oculta es una película que se conta la historia de Howard Inlet, un brillant i exitós executiu de publicitat de Nova York que un dia pues, va canviar la seva vida dràsticament per una tragèdia personal que li va pegar en força i que el va sumir en una profunda espiral de depressió. Els seus companys i els seus amics traten d'animar-lo, que isca d'eixa espiral de depressió en la que està, però no serà fàcil. Així que fica en marxa un plan un poc convencional, no molt convencional, millor dit, i és que comença a escriure cartes als sentiments, comença a escriure cartes a coses que no són persones, no? I en este cas, pues, a la mort, i començarà a escriure diferents cartes, però aquests personatges acabaran d'alguna manera apareixent. Hi haurà una personificació d'estos sentiments i d'estes tragèdies, i a partir d'ahí és quan ell iniciarà un cara a cara amb els seus temors i amb els seus fantasmes i amb la seva tristor, d'alguna manera, per sortir endavant, no? Esta és la història que ens proposa esta pel·lícula, que dirigís David Frankel, i que està protagonitzada per Will Smith, i també apareixen en el repartiment, pues, entre altres, Keira Knightley, Ken Winslet, Edward Norton, Naomi Harris, Michael Peña, tenim Helen Mirren, un repartiment coral, per al que és, d'alguna manera, o serà la pel·lícula dels Nadals, en quant a pel·lícula navideña en els ingredients que tenim acostumbrats, no? De sentiments, de bones intencions, de retrobar-se en un mateix, etc. I aquestes són, pues, les propostes que tenim per a este cap de setmana, que se sumen a les que ja tenim, que són unes quantes, perquè seguim tenint en taquilla Villa Viciosa del Lado, que està fent molt bona recaudació, seguim tenint Rogue One en la cartelera, Animales Fantásticos, El Último Hombre. En aquest sentit anem també a parlar d'una de les pel·lícules que es va estrenar la setmana passada, de les més esperades, i que anem a fer ara, pues, una ressenya.
Una crítica.
Espera, crítica. Eu!
La crítica!
A la taula, no, la crítica.
Oh. Jean, haga lo que haga. Lo hago para protegerte. Di que lo entiendes.
Lo entiendo.
Nuestra rebelión es lo único que queda para que el Imperio retroceda. Y creemos que tú puedes ayudarnos.
¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con tu padre?
Bé, pues, Rogue One, una història de Star Wars, és la pel·lícula de la que anem a parlar. Pel·lícula que ens situa en un punt intermig entre l'episodi 3, la última de la trilogia que va dirigir George Lucas, i l'episodi 4, que va ser la original, primera pel·lícula que va dirigir George Lucas en 1977. Rogue One ens conta la història de com van aconseguir robar els planos de la famosa Estrella de la Muerte, que era l'arma definitiva de l'Imperi Galàctic, no? Per aquí vaig un poc perdut en la cronologia d'aquestes pel·lícules de Star Wars, que és fàcil per qui no estigui molt familiaritzat. Esta pel·lícula, Rogue One, ens conta la història de Jean Erso, la recluta rebelde, filla d'un ingeniero arrepentit, constructor de l'Estrella de la Muerte, i que se suma a la rebel·lió per tal de formar equip amb una sèrie de personatges un tant variopintos i aconseguir robar els planos de l'Estrella de la Muerte amb l'ajuda de la rebel·lió boiant i pujant en aquest moment, que comença pues, a organitzar-se en l'imperi per derrotar pues, al malvado Imperio Galáctico, no? És una pel·lícula que retrata un moment interessant en la cronologia de les pel·lícules de Star Wars, que en quant a narració sí que està ben estructurada, és una pel·lícula que per al meu gust té més múscul i té més, més força que les altres pel·lícules que hem pogut veure anteriorment de Star Wars, sobretot que l'episodi 7. I el gran problema que té és un desenvolupament de personatges pues, que és una miqueta fluix, no? No, així com en l'episodi 7 ens trobàvem uns personatges interessants que estaven ben desenvolupats, però una història que no acabava de ser massa interessant i que repetia moltes coses que ja havíem vist en Star Wars, així la història està més ben treballada, la pel·lícula està més ben orquestada, però els personatges són molts d'ells prescindibles i la majoria d'ells tenen grans defectes en quant a interpretació, en quant a direcció i en quant a la seva funció realment en la història de la pel·lícula, no? Així que li passa un poc al contrari que li passava a l'episodi 7, que era una pel·lícula que presentava uns personatges molt, molt ben treballats, molt, molt interessants i ben interpretats, i la pel·lícula en si no era tampoc una gran història, i així pues, la història sí que és potent, és interessant i està ben, ben orquestada, però els personatges mos deixen una miqueta una sensació de gelor, no? I és que, en fi, és una pel·lícula que agradarà als més puristes de Star Wars i que inclús pot resultar entretinguda per a aquells que no estiguen massa familiaritzats en les pel·lícules però que no és molt transcendent a nivell de tindre uns personatges inoblidables que passaran a la història de Star Wars, no? Sí que cal mencionar pues, algun guinyo que té per ahir. Apareix Lord Vader, apareix C-3PO i R2-D2. I bé, Lord Vader ja no està en la veu de Constantino Romero i això es nota, no? Perquè també hi ha que dir que és una pel·lícula que en versió original guanyarà prou, perquè han ficat una sèrie d'accents i de situacions en la veu perquè volen donar-li un punt exòtic als personatges i és francament horrible, no? Així que, bueno, una pel·lícula recomanable a mitges, no? I sobretot per als més puristes de Star Wars.
Mare de Déu, menos mal, no he dejado títeres sin cabeza, se diría en castellano.
Bueno, pues...
Anem.
Ahí está sonant de fons la sintonia de la sèrie Narcos de Netflix i ens preguntarem, bueno, què té que veure això en una de cinema, parlar de sèries i parlar també en Carlos Aguilar, actor... que ha estat vivint en Borriana, ha estat estudiant en Vila-real i està formant-se com a actor en Vila-real, ha estat en Barcelona i finalment ha acabat en Colòmbia i fiquem la sintonia de Narcos, efectivament, perquè ha participat en un episodi de la primera temporada de Narcos, en el capítol, en concret, número 6, interpretant el personatge, l'Espanyol, que és, segons ens conta la ficció de la sèrie... i que, com bé sabem, està inspirada en molts fets reals, doncs va ser un personatge que va assessorar al protagonista, a Pablo Escobar, no? Així el nom. Mira què li he dit de vegades. A Pablo Escobar el va assessorar en el seu salt al narcoterrorisme, no? Perquè, bueno, com ja sabem, la sèrie va de la història del narcotraficant Pablo Escobar i en ells pues, se creuen una sèrie de personatges que també van existir, no? I, bueno, pues benvingut, Carlos Aguilar, i conta'ns un poc, abans de tot, com fas cap a Colòmbia i, en concret, bueno, com comencen els teus passos com a actor així a Vila-real, Borriana, o sigui, com t'ha sorgit això de voler dedicar-te al teatre?
Doncs mira, jo vivia a Borriana, els meus pares viuen a Borriana, encara que som tots de Terrassa, de Barcelona, però fa molts anys que estem així. I després vaig començar a treballar, a estudiar a l'institut, al batxiller per les nits, i gràcies a un gran personatge que ens ha deixat fa molt poc, l'Eduard Sanz, que és, per mi és una mica patrimoni cultural d'aquesta ciutat, gràcies a ell que va portar un espectacle de visitants que es deia Estranys en la nit a l'institut, vaig veure allò i me vaig meravellar i jo vull ser actor, jo vull fer això, jo vull fer teatre. Després vaig fer un curs immediatament amb el Joan Raga i al cap d'un any em va trucar i em va dir si volia ja actuar i vaig, abans d'estudiar jo vaig treballar al teatre, jo vaig estar 2 anys i mig o 3 I després vaig decidir anar a Barcelona i vaig fer la carrera i tot això. I al 2010, bueno, han passat moltes coses, això estem parlant de l'any 95, els meus pinitos en l'any 95, fins al 2010 que vaig estar a Barcelona i després al 2010 vaig marxar per un cop de sort de la vida a Colòmbia, que ha sigut una experiència molt, molt, molt enriquidora.
I bé, i tu arribes a Colòmbia, comences allí a fer coses, no? Te presentes a càstings, com funciona això?
Mira, jo vaig anar a Colòmbia la primera vegada a un festival de teatre, amb un grup que jo tenia a Barcelona, que es diu La Clau. Vam tenir la sort d'anar allà perquè un amic colombià ens va portar al festival. Vam estar allí 20 dies, veient teatre, coneixent el país, de festa, pues, vivint el país. I vaig conèixer una noia que resulta que treballava a la preproducció d'una novel·la que es deia La Pola. Y en va dir que mira, nosotros necesitamos actores españoles, dame tus datos y tal, y li va donar el meu telèfon, mail, vam trucar, ja jo estava a Barcelona, em vam trucar i em van dir que si volia fer un càsting, i digo, sí, claro, i vaig fer un càsting, jo mateix me vaig gravar una càmera i me lo gané.
Bueno, comentar que La Pola no es una serie que parla de la playa de...
No, La Pola, de la filla de Polo de Bernabé, de La Pola.
Que no, La Pola o de la playa de La Pola, sino que es una historia, una serie molt ambiciosa que es va a rodar a Colòmbia i que conta la historia de la independència de Colòmbia, no? I entonces, pues, evidentment, hi ha una sèrie de conflictes, perquè com a colònia pues, tenia conflictes en els espanyols i crec que tu interpretaves un governador, no?
Jo era un alcalde. Un alcalde. La Pola és un diminutiu de... Policarpa Salavarrieta va ser una heroïna a Colòmbia, un personatge interessantíssim, una dona molt jove que era espia, treballava en la lluita contra els espanyols, contra la corona espanyola en aquell moment, la independència i tot això, i la van fusilar molt jove. I el Sergio Cabrera, que va ser el director de, que és colombià, va ser el director de L'Estrategia al Caracol, que és una pel·lícula que va mundialment molt reconeguda, li van convidar a dirigir aquesta sèrie i vam anar allà, pues, diversos espanyols, diversos actors d'ací.
Me conec i recorde quan ixe moment, perquè vaig voler de més actors que també van marxar cap allà. I bueno, una vegada fas la teva participació en aquesta sèrie, decidis quedar-te a Colòmbia a seguir provant sort, o com va això?
Sí, perquè a part va ser curiós perquè, clar, jo estava a Barcelona i, bueno, a tot el país està en una situació que ja sabeu que començava la crisi a fer mella d'una manera ja a ensenyar les seues garres i tal, i no n'hi havia oportunitats. Era un moment que jo tenia 37 anys i necessitava treballar i viure de lo meu, i vaig començar a mirar fora i va sortir aquesta oportunitat d'anar a Colòmbia. I claro, jo mai a la vida havia fet televisió, jo venia del teatre sempre. Per mi va ser arribar a Colòmbia, a un altre país, un altre continent, ens tractaven com si fóssim prínceps, allà els actors, és un país que cuida molt els actors i la gent li té molta estima als actors, i treballem en unes condicions, que jo deia als meus amics, jo soy un aristòcrata del teatre ara mismo, perquè... T'ho feien tot, no? Te recollien a casa, te portaven al set, te maquillaven, te vestien, i només tenies que, pum, parlar, i va ser una experiència molt, molt boníssima. I després vaig dir, pues, jo me quedé així.
Te quedes, encadenes algun projecte, claro, perquè... segueixes fent algunes coses. Sí. I bueno, i Netflix comença a rodar en Colòmbia, suposo que en Medellín, en Bogotà, no ho sé. En quina ciutat estaves?
Sí, jo vaig gravar a Bogotà.
En Bogotà.
En Bogotà.
I comença a rodar la sèrie Narcos, una producció nord-americana que, per a qui no ho conega, pues, se pot veure a través de... lo que diríem la televisió per cable, en este cas és, i tant perquè per cable, perquè tens que connectar-te a internet, i és una sèrie que, bueno, una gran producció americana que se situa i que conta la història de Pablo Escobar. I entonces, com contacten amb tu o com t'enteres de que hi ha la possibilitat de fer un personatge, un episodi, què diríem?
Bueno, jo tenia el meu representant, com tots els actors allà, i el meu representant, pues, són els que s'enteren finalment de les produccions que venen i tal, i Narcos va entrar, pues, d'una manera molt sonada, no? Venen dels Estats Units a gravar una sèrie molt bona, amb molt bon pressupost, amb un elenco molt potent, directors gringos, també n'hi havia espanyols, n'hi havia diversos directors i direcció d'art, per exemple, vestuari ho feia una empresa de Màlaga, em sembla. I vaig fer ni càsting. Sembla que n'hi havia un personatge que era l'Espanyol, que sí. Jo no sé per què, bueno, suposo que...
És curiós, perquè el personatge es diu l'Espanyol, però és un vasco.
Un vasco.
Etarra, que realment d'espanyol, pues, vull dir...
Ho posen tot el mateix.
Però bueno, te toca interpretar un personatge que, bueno, que és molt xungo, perquè és un tio que viatja a Colòmbia per ensenyar a Pablo Escobar a fer maleses.
Sí, sí. Aquest personatge real no és un personatge, és una... O sigui, ETA. Pablo Escobar necessitava fer atemptats de cotxes bomba, connectar bombes per telèfon i tal, i l'únic grup que sabia en aquell moment era en Irlanda, estava l'IRA, i en Espanya estava la ETA, i Pablo Escobar i el cartel de Medellín, perquè allà diuen cartel, no diuen cartel de Medellín, diuen cartel de Medellín, va contactar amb gent de la ETA, van fer una reunió, y es de la ETA y van diciendo, nosotros no nos metemos en estos berenjenales, nosotros lo nuestro es político, o sea, nosotros no nos vamos a meter aquí. Y diuen que pues Pablo Escobar va a posar 500 milions de dòlars damunt la taula, uh-huh. Y pues aquell immediatament va a trucar al País Basc, va a parlar d'allò i van dir, pues mira, nosaltres necessitem diners per la nostra organització. Digue-li que sí. I va passar, crec que són 3 mesos que va estar pues, aquest personatge basc de la ETA a Medellín ensenyant als sicarios, a la gent de Pablo, a fer les bombes. És real, és totalment real. I a partir d'ahí va començar, diguéssim, la escalada de violència més loca de Pablo Escobar, perquè Pablo Escobar... és a partir de que quan va anar a la càrcel i es va fugar, ja va entrar en una guerra directa contra l'Estat, mm-hmm. d'una manera salvatge.
Sí, això és el que podem veure també en la sèrie Netflix, en la segona temporada, però és cert que també apareix reflectit en la sèrie. I bé, i te criden per interpretar una seqüència en la que el teu personatge va i li planteja una oferta econòmica a Escobar. Escobar, concretament Escobar, no, el cosí d'Escobar que està en ell, no l'accepta, li diu que són massa diners, i Escobar diu que té igual, que li donaran el que vulguem, i apareixes ahí, bueno, fabricant després la bomba, sí. I apareixes primer també en unes fotografies, etcètera. Sí. Bueno, com va ser el rodatge aquest dia? O quants dies van ser? Van ser dos? Van ser un?
Van ser 2 dies. Un dia van fer les fotografies, aquestes fotografies que els policies de l'FBI o no sé on...
Sí, de la DEA.
De la DEA, miren i tal, pues això va ser un dia pues, de fotografia, foto fija, que se llama. Nosaltres anàvem amb tots els cotxes de l'època, els vestuaris i tal, i per diferents carrers de Bogotà, uh-huh. i vam fer pues, la sessió fotogràfica, i després surten aquestes fotos. I després crec que va ser un altre dia de rodatge només. No, mentira, van ser 3 dies. Van ser un dia per l'escena aquesta de la fabricació de la bomba, que va uh-huh. ser dificilíssima, perquè era un director que volia les coses al mil·límetre, volia el plano com tenia que ser, i va ser una cosa perquè cada vegada pues, vaig aprendre allà a soldar, tenia que ficar això d'una manera determinada, i va ser una escena molt complicada, amb una calor que feia molt gran.
Claro.
I va ser molt difícil. Després això no es veu, no? Però només aquest pla de va costar molt de fer. I després...
És l'encontre amb Escobar. No, el encontre que n'hi ha en...
No.
Això és antes.
Això és...
Molt bé, és previ.
Sí, això és... No, el que passa que... Bueno,
que l'ordre de...
L'ordre no...
De gravació no correspon a l'ordre narratiu. Exacte. Después.
I després el tercer dia ja va ser l'escena de... Que estic amb Pablo Escobar. Que, per cert, jo crec que l'escena no està ben il·luminada, perquè apenas se'n veu la cara, però bueno, suposo que el director volia una cosa aquí, un tio ahí como misteriós, amb la sombra sí. i tal... I van fer, me va dirigir un gran director que es diu Andy Weiss, que Andy Weiss va fer una pel·lícula que es diu La cara oculta, uh-huh. no sé si es va veure així a Espanya, que va ganar molts premis, un director molt jove, molt bon director i molt conegut allà a Colòmbia. I va dirigir l'escena i es va dir als actors, als tres, perquè anem del Pablo Escobar, el que feia de Popeye i jo, pues, bueno, anem a improvisar els moviments, no? Aquí teniu l'espai, improviseu els moviments. I és una improvisació que vam fer nosaltres. ahí.
Qué guay. ¿I vas conèixer els actors, els protagonistes?
Sí, claro. Sí, a Juan Pablo Raba ja el coneixia, perquè és Juan Pablo Raba és colombià i és bastant conegut allà.
I Wagner Moura, que és un actor que és brasiler, està interpretant en Colòmbia un personatge...
Sí.
Bueno, tu també, que també has tingut un periplo, una trajectòria per arribar ahí molt, molt curiosa. I com és aquesta sensació de treballar en actors que són de diferents països?
Mira, va ser molt, molt, molt bonic. Wagner és un tio fantàstic. Vam riure molt, ens va fer riure molt. Va molt curiós, preguntant coses de Colòmbia, d'Espanya. Vam xerrar allí, perquè entre que preparen l'escena, la il·luminació i tot això, pues, és quan coneixes els actors, que després a lo millor ja no veus en molt de temps. Però va ser un moment molt... Era de nit, encara que n'hi ha llum, però és artificial. Era una escena que es va fer de nit. I
ara quins projectes? Què vols fer?
Ara estic... he tornat a casa... d'alguna manera.
Per Nadal?
Vuelve! He tornat per Nadal, ara estic així amb els meus pares i la idea és estar a Madrid perquè, pues, desgraciadament, tot està concentrat en una ciutat que és Madrid, perquè podríem tenir així a Castelló, a València, en altres ciutats molta feina, però en realitat, per un actor com jo que vol fer teatre, vol fer televisió, vol fer cinema, pues, ha d'estar a Madrid. I ara, pues, la idea és estar a Madrid, però... m'estic, pues, buscant la vida per allà ara, conèixer molta gent de la professió i tal, i després al febrer de viatjar a Colòmbia perquè tinc dos temporades de teatre allà.
Molt bé, pues...
Són els meus plans.
Pues fantàstic, i molta sort en totes aquestes coses que et queden i aquests projectes. I bé, despedim ja per Nadal una de cinema, tornarem aviat amb més novetats, més crítiques i tota l'actualitat cinematogràfica.
Un plaer poder conversar i escoltar esta gran aventura que esperem que continuï molt més.
Moltes gràcies.